L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us saluda i us dona la benvinguda en esta mitjoreta d'actualitat que diàriament us servim des de la sintonia de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Som a dimecres, som a 20 de gener, com és habitual i diàriament, obrim este temps d'actualitat avançant el seu sumari en titulars. 6 eurodiputats visitaran el Delta l'endemà de la manifestació del 7 de febrer que ha de visualitzar el rebuig social al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. La plataforma en defensa de l'Ebre té previst demostrar el problema de la regressió sobre el terreny i assegurar aquests eurodiputats per a que s'entrevisten i coneguen de primera mà les impressions dels sectors socioeconòmics més afectats. Un informatiu el d'avui en el que destacarem que han acabat ja les obres de l'Hotel d'Entitats a Santa Bàrbara. Ahir mateix es feia la presentació de les instal·lacions a les entitats del municipi. A Madrid avui obri portes una nova edició de Fitur, la Fira Internacional del Turisme, en la que un any més hi serà present la promoció dels atractius turístics de les Terres de l'Ebre a través del Patronat de Turisme de la Diputació. Parlarem de celebracions. Enguany torna la festa del Carnaval a Deltebre. I a la recta final del nostre temps d'actualitat destacarem qüestions de l'àmbit de l'esport. Parlarem d'aquest derbi que a la primera catalana el proper cap de setmana enfrontarà el Jesús i Maria i la Rapitenca, un derbi que, per cert, tindrà nou tècnic a la banqueta del Jesús i Maria. Encara en esports parlarem també del circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre. El campió estatal de curses verticals, Gesset Hernández, ha anunciat la seva participació en la 7a edició de la cursa del Pastisset a Benifallet, una prova que es disputarà diumenge que ve i que enguany incrementa el seu compromís en la lluita contra el càncer i amb l'esport solidari internacional. Aquestes són algunes de les propostes informatives més destacades d'un informatiu, el d'avui, a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, que de seguida comencem a desenvolupar aquí, a la teua municipal.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
El recorregut informatiu d'avui dimecres l'obrim parlant del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre, l'obrim parlant de la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Europarlamentaris del Partit Popular Europeu, dels Verds, d'Esquerra Unida, Esquerra Verda i d'Europa de la Llibertat i la Democràcia tenen previst de visitar el proper dia 8 de febrer l'illa de Buda, al Delta de l'Ebre. Allà se'ls mostrarà els efectes de la regressió i els problemes del creixement del nivell del mar. A la tarda, i a petició de la plataforma, hi ha prevista també una reunió amb agents socials i experts del territori per a que els traslladen les seves inquietuds i pors davant els plantejaments hidrològics de l'Estat espanyol. També serà important la repercussió i participació a la manifestació que se celebrarà el dia anterior, diumenge 7 de febrer, convocada a Amposta. La protesta, per incidir en un missatge en clau europea, tindrà per lema l'Ebre sense cabals és la mort del Delta i es confia en la participació de persones vingudes d'arreu de Catalunya. Els 6 eurodiputats visitaran les Terres de l'Ebre en representació del Comitè de Peticions de la Comissió Europea i s'encarregaran de redactar un informe que es traslladarà després al Comitè de Medi Ambient. La importància de l'avaluació recau en que seria a partir d'un informe desfavorable que el Comitè de Medi Ambient Europeu podria encetar un procediment d'infracció contra el Pla Hidrològic de l'Ebre del govern espanyol. La comitiva, que es desplaçarà al Delta dilluns 8 de febrer, la formen, com dèiem, 6 europarlamentaris, un representant eslovac i un polonès del Partit Popular Europeu, un eurodiputat suec i un lituà del grup dels Verds, una representant italiana d'Europa de la Llibertat i la Democràcia i un francès d'Esquerra Unida Europea, Esquerra Verda Nòrdica. Tots ells seran els encarregats de redactar l'informe i 4 eurodiputats espanyols del Comitè de Peticions Junts, una representant del PP Balear, una d'Izquierda Unida d'Astúries, un eurodiputat del PSOE de Castella-La Manxa i el representant d'Esquerra, adscrit al grup dels Verds, Josep Maria Terricabres. També els acompanyaran membres del secretariat, del comitè i del cos tècnic i traductors. La tarda del 8 de febrer, la comitiva visitarà la zona de Migjorn, al Delta de l'Ebre, per a que coneguen de primera mà els efectes de la regressió, tenint en compte que l'illa de Buda és una de les zones de més extensió protegida al Delta, que exemplifica millor els efectes del canvi climàtic i la falta d'una bona planificació hidrològica al tram final del riu. Més tard es reuniran a la Casa de Fusta d'Amposta amb agents socials de les Terres de l'Ebre. La plataforma explicarà què està passant al Delta a conseqüència dels plans de conca del riu, però també es donarà la paraula a pescadors, mariscadors i pagesos, que de fet són els principals damnificats, mentre que els experts explicaran la seva experiència en la lluita contra la regressió. L'endemà, els eurodiputats es reuniran també amb representants del govern espanyol i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i del Tajo, una trobada a la qual la plataforma està intentant també de poder participar. La portaveu de la plataforma, Susana Abella, remarcava la importància d'aquesta visita, la del Comitè de Peticions, i explicava concretament en què consistirà la visita dels europarlamentaris al Delta de l'Ebre del dia 8 de febrer. Susana Abella.
En què consistirà la visita? La visita aquí serà el dilluns dia 8 per la tarda. Farem una visita primer a la zona de Migjorn, per conèixer de primera mà la problemàtica que s'està vivint a la illa de Buda, que l'illa de Buda és on se concentra la major quantitat de superfície de zona protegida i de parc natural, i a més és una de les zones on es veu molt bé la problemàtica de la regressió, de l'afecció del nivell del mar, etc. I a més coincidís que també hi ha un mirador molt alt i per tant ens permetrà fer una bona explicació des de l'altura, perquè el Delta de l'Ebre, com tot és pla, pues bueno. Serà una visita a Llampec perquè a les 5:30 hi haurà una reunió a la Casa de Fusta, una reunió d'una taula redona o quadrada entre aquests parlamentaris i els agents socials de les Terres de l'Ebre i experts.
Susana Abella explicava també i destacava la importància d'aquesta visita, la del Comitè de Peticions, i el que ha costat d'aconseguir-ho.
La visita serà, per a nosaltres, és importantíssima. Ens ha costat molt de temps, 3 intervencions al Parlament Europeu i molta pressió perquè que es faci, perquè el govern espanyol, el PP, ha fet tot el possible perquè els casos de l'aigua a l'estat espanyol, de la planificació hidrològica a l'estat espanyol, no s'aborden des de la Comissió Europea. L'excusa sempre era, bueno, ara ja sortirà el pla nou, ja ho corregirem, això ja ho anirem corregint a la pròxima vegada, i ara mateix, per exemple, una de les excuses que estan ficant la taula és que nosaltres, aquesta petició arranca del pla antic, i que teòricament ell en aquest pla nou ja s'ha corregit.
Aprofitant aquesta visita europarlamentària, la plataforma ha convocat per al dia abans, anteriorment ho comentàvem, per al diumenge 7 de febrer, aquesta gran manifestació que ha de servir per transmetre també a la institució europea el rebuig social de les Terres de l'Ebre i de tota Catalunya contra els plans hidrològics que no han tingut en compte les peticions del país per al tram final del riu. Que es veigui, que veiguen a la premsa i que es pugui explicar a tot arreu que la gent d'aquí estem molt preocupats pel futur del Delta, pel pla hidrològic que ens volen imposar i que la supervivència del Delta és bàsica per al medi ambient i per al model econòmic de les Terres de l'Ebre. S'ha d'aconseguir que el pla hidrològic no es posi en marxa per a que la gent del territori pugui tirar endavant sense problemes. La plataforma està rebent molts inputs, molts símptomes que la mobilització tindrà el suport de gent d'arreu de Catalunya, mentre que el territori té assumit el Delta i el riu i els seus problemes com a propis, ara cal que el conjunt del país entengui també també el sentit d'aquestes agressions cap als elements patrimonials, en este cas a les Terres de l'Ebre, com una agressió al país. I així ho explicava un altre dels portaveus de la plataforma, Joan Panisello, que recordava el lema de la manifestació i insistia en que cal respondre en aquesta agressió al país amb aquesta protesta. Joan Panisello.
Sí, bueno, sobre el lema ja veu que és un lema que no sabia veure de què surt, no? L'Ebre sense cabals és la mort del Delta. Han tingut que fer un lema que se centra exclusivament en el Delta perquè aquesta manifestació l'han plantejat en clau d'Europa, no? Pel que passarà el dia després al Delta. I també el que hem volgut també és, des del punt de vista que ho comentava també Matilde, des del punt de vista de la difusió, el que hem volgut és plantejar una mobilització no que sigui exclusivament ebrenca, sinó conscienciar al resto de Catalunya que una agressió al Delta de l'Ebre o a la zona sud de Catalunya és una agressió a tota Catalunya. Per tant, hem donat una clau i, per cert, ho estem rebent en molt d'optimisme perquè s'ho han acceptat, de que aquesta manifestació té que respondre a una agressió de país. El pla hidrològic no és un problema del Delta de l'Ebre, no és un problema brenc, és un problema de país, un problema català. I així, la veritat és que s'ha recepcionat molt bé per part de moltes entitats, de moltes institucions, i la prova és que les xarxes van plenes. Nosaltres estem col·lapsats de trucades, de WhatsApp, de mails, de informació que ens arriba, demanant informació de gent de fora que possiblement mai havien vingut a cap mobilització nostra.
Més enllà de la resposta positiva que ja han donat moltes entitats catalanes o la confirmació que hi assistirà la mateixa presidenta del Parlament, Carme Forcadell, també a través de les xarxes socials, ho escoltàvem en les paraules de Panisello, s'han emprès diverses campanyes espontànies i deslligades de la plataforma per incitar a la participació de tots els catalans en aquesta protesta. Una d'elles, sota el lema "Natros sempre pugem, ara baixeu batros". La manifestació, prevista per al 7 de febrer, arrencarà a les 12 del migdia des del Parc dels Xiribecs a Amposta i recorrerà tota la ciutat fins a l'avinguda Alcalde Palau, just a l'entrada al simbòlic pont penjant sobre el riu Ebre. La protesta l'encapçalarà el tradicional nus de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i la pancarta durà per lema "L'Ebre sense cabals és la mort del Delta". Es demana a tots els participants que, si pot ser, vagin vestits de blau per reactivar així les imponents marees blaves ebrenques que ja van aconseguir derogar el Pla Hidrològic Nacional i aturar el transvasament d'aigua cap a Barcelona. Encara no s'ha concretat qui llegirà el manifest de la manifestació ni quines seran les actuacions que acompanyaran el final d'aquesta convocatòria reivindicativa, però també festiva, de protesta i en defensa de l'Ebre.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Anem ara cap a Santa Bàrbara i ho fem per destacar que ja han acabat les obres de l'hotel d'entitats. Ahir mateix es feia la presentació de les instal·lacions a les entitats del municipi, un cop enllestides les obres de reforma de l'immoble on s'hi ha ubicat aquest hotel d'entitats. Els hotels d'entitats són equipaments cívics destinats a donar suport a associacions i entitats sense ànim de lucre. Des de la Plana Ràdio és Josep Roig qui ens ho explica.
El novembre de l'any 2014, Santa Bàrbara s'acollia al programa Treball i Formació impulsat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, cofinançat en un 50% pel Fons Social Europeu, per contractar un paleta que, juntament amb treballadors de la Brigada Municipal, portaria a terme les obres de reforma de l'immoble de propietat municipal situat al carrer Ameller per convertir-lo en un hotel d'entitats. Ahir, després de poc més d'un any, el nou equip de govern del nostre poble presentava als responsables de les entitats planeres a les instal·lacions perquè siguin coneixedors i sàpiguen de primera mà els serveis dels que podran disposar. Antoni Ollés, regidor de Governació, ja ho avançava en una entrevista a la nostra emissora el passat dilluns.
Sí, demà estan convidades totes les entitats del poble per anar a fer una visita perquè l'obra està acabada, ha acabat ja el pintor, hem fet ja la neteja de tot l'edifici i demà donarem una petita volta i les ensenyarem a los representants de les entitats què és el que tenim allí, què és el que podem fer, quines activitats podem fer, que vegin una mica els espais, els despatxos, més que res per fer-se una idea i bueno, després ja farem, ja mirarem a veure quines entitats són les que se poden ubicar allí i a lo millor altres que no los pot no li interessar-los. Això ja és el que veurem.
La iniciativa de construir un hotel d'entitats i, segons els responsables polítics locals, respon a la visualització d'una demanda i la necessitat de disposar d'un lloc de reunió, especialment per a aquelles entitats del nostre poble que no disposen d'un local propi. De fet, els hotels d'entitats són equipaments cívics destinats a donar suport a associacions i entitats sense ànim de lucre a través de diferents línies de col·laboració i que faciliten el treball associatiu oferint diversos serveis per al seu desenvolupament, invitant al creixement i millora del moviment associatiu i possibilitant al mateix temps una relació interassociativa entre les diferents entitats del poble. L'hotel d'entitats que es presentava ahir a Santa Bàrbara, tot i que encara no té data oficial d'inauguració i falta equipar amb el corresponent mobiliari, oferirà a les entitats que s'hi vulguin instal·lar serveis com l'ús de despatxos per a la gestió administrativa, sala per a activitats i reunions o bústies per a recepció de correu.
Gràcies, Josep. Parlem ara de qüestions relacionades amb la promoció del turisme dels atractius del nostre territori i és que una trentena de municipis i entitats de les comarques tarragonines són enguany presents a Fitur. Ho fan un any més amb el suport de la Diputació de Tarragona. La Costa Daurada i les Terres de l'Ebre promocionen així la seva oferta turística en aquest certamen que té lloc a Madrid des d'avui, dia 20, i fins al proper diumenge 24 de gener. La Diputació de Tarragona participarà un any més d'aquesta manera a la Fira Internacional del Turisme, Fitur de Madrid, un dels certàmens internacionals amb més participació i projecció al sector turístic. A més de desplegar els atractius de les marques Costa Daurada i Terres de l'Ebre, gestionades a través del Patronat de Turisme, la Diputació difondrà a Fitur l'oferta turística de la trentena d'ens, municipis i altres ens públics i privats adherits al conveni Corner de Participació Conjunta. Tot plegat s'integrarà dins l'estand de 917 metres quadrats que l'Agència Catalana de Turisme instal·larà al cèntric pavelló número 7 de la Fira de Madrid. La delegació de la Diputació l'encapçalaran el seu president, Josep Poblet, i el president del Patronat de Turisme de la institució, Martí Carnicer. Tots dos tenen previst de ser presents avui mateix a la inauguració del certamen. L'assistència en aquest saló professional permetrà un any més difondre als principals mercats les novetats en matèria turística a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre, així com incrementar i consolidar les relacions comercials amb operadors turístics internacionals i mantenir reunions amb els principals mitjans de comunicació del sector turístic espanyol.
Informatiu Inmutre.
Parlem ara de qüestions festives i és que este 2016 torna la celebració del Carnaval a Deltebre. Des de Ràdio Delta en té totes les dades Lluïsa Bertomeu.
L'Ajuntament de Deltebre està treballant i polint el que serà l'edició del 2016 del Carnestoltes. En breu s'aniran informant de les diferents novetats i actes que realitzaran durant el cap de setmana del 13 i 14 de febrer. De moment, el que sí s'ha desvetllat és la recuperació de la festa jove el dissabte a la nit. I per tal d'escollir el que serà la temàtica de les disfresses per aquesta festa jove, s'està duent a terme una votació popular. Escoltem el regidor de Festes i Joventut de l'Ajuntament de Deltebre, Carlos Serra.
Podem dir que aquest any 2016 doncs, torna el Carnaval al nostre municipi. Concretament serà aquest cap de setmana del 13 i 14 de febrer. Hi ha tot un cap de setmana, des del divendres fins al diumenge, en què hi haurà tota una sèrie d'activitats en què doncs, bueno, a poc us anirem desvetllant quines seran aquestes activitats, evidentment relacionades doncs, amb el Carnaval. No? La primera notícia que us volem donar és que recuperem aquesta festa jove, aquesta festa que es feia dedicat a la joventut, perquè pensem que és una festa que va agradar molt i, per tant, la volem tornar a recuperar. Quines són aquestes temàtiques? Doncs, són el món del circ, animals i plantes, personatges Disney, cinemes i sèries, cultures del món i oficis. Pues aquestes són les temàtiques que us proposem aquest any. Fins al dia 31 de gener pues hi ha la possibilitat de que la gent pugui escollir aquestes temàtiques per saber quina serà la temàtica de la festa jove que es durà a terme el dissabte 13 de febrer. Per tant, el que voldria d'aquí és animar a tota la gent a que vote, a que tria la seva temàtica i que poguessin passar pues, una nit divertida del Carnaval. En els pròxims dies també anireu coneixent les diferents activitats que hi ha programades per aquest cap de setmana, però ja avançar-vos que seran activitats i actes per a totes les edats i per a tots els col·lectius, des dels més menuts fins als joves, fins a grans, és a dir, hi haurà activitats per a tots els sectors i per a totes les edats.
Fins al 31 de gener teniu de temps d'escollir la temàtica de la Festa Jove del Carnestoltes a través de la pàgina web del Tebre.cat o bé al Facebook de l'Ajuntament.
Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat tractem qüestions esportives, parlem de futbol, parlem d'aquest derbi que a la primera divisió catalana es disputarà el proper cap de setmana, un derbi que enfrontarà els equips de la Unió Esportiva Jesús i Maria i la Rapitenca. Un derbi que servirà de debut també per al nou tècnic de la banqueta de l'equip blanc i roig, del Jesús i Maria. I així ens ho explica des de Ràdio Delta, Amado Cebolla.
Derbi futbolístic a la primera catalana amb dos equips ebrencs, la Unió Deportiva Jesús i Maria rep a la Unió Esportiva Rapitenca i arriba amb novetats d'última hora, ja que a la banqueta en roig i blanca ha canviat de tècnic després de la dimissió d'Àngel García. El nou tècnic anunciat pel Jesús i Maria serà a partir d'ara Antoni Teixidor, que entre altres equips va entrenar a l'Amposta i la Unió Esportiva Rapitenca. David Torres, amb el Jesús i Maria, ens parla del pròxim partit just amb l'altre equip ebrenc.
Serà un partit complicat, ens coneixem nosaltres equips molt, i ja et dic, allà vam empatar 2-2, i crec que serà un partit de rivalitat intens, i un partit que ens ho posaran difícils, com nosaltres també ells. Intentarem treure els 3 punts i que comença la segona volta en una mica més de moral, que ara portem 2 partits sense guanyar, i intentar treure els 3 punts que es queden a casa. Derbi és un derbi, pot guanyar qualsevol, però nosaltres hem de començar a sumar punts de segona volta i intentarem que els punts queden a casa, i després pues, bueno, serà una tarda de futbol, perquè després del primer equip jugarà també l'amateur contra l'Ametlla, i et dic, serà una tarda plena de futbol el diumenge.
També hi ha altes i baixes. Mentrestant, el diumenge tarda la Unió Esportiva Rapitenca arriba un pèl tocada després de la derrota del passat diumenge i voldria furgar en la ferida del Jesús i Maria, que ja porta 2 partits perdents. A l'agenda, 2 partits a l'AUB a les 4:30 de la tarda, Jesús i Maria Rapitenca de primera catalana, i acte seguit a les 7:15 de la tarda, Jesús i Maria B, l'Ametlla de Mar de tercera catalana.
Gràcies, Amado. Abans d'arribar a la informació meteorològica, parlem avui també del món de les curses de muntanya. Si ho fem perquè el campió estatal de curses verticals, Jesset Hernández, ha anunciat, ha confirmat la seva participació diumenge que ve, dia 24 de gener, en la 7a edició de la cursa del Pastisset de Benifallet. Hernández, nascut l'any 83 a Mataró, va començar a córrer als 12 anys i a competir als 18. Està situat entre l'elit mundial dels esportistes de curses de resistència. També ha estat campió d'Europa en la modalitat de muntanya de curses de raquetes de neu, i la participació d'aquest prestigiós atleta a la cursa del Pastisset dimensiona una de les proves destacades del circuit de curses de muntanya de les Terres de l'Ebre. Aquesta d'enguany serà la 7a edició d'una cursa, la segona del calendari anual del circuit ebrenc, i tindrà moltes novetats, entre d'altres 3 recorreguts enguany completament nous: el primer de 27,6 quilòmetres, que és el puntuable per al circuit ebrenc, un altre recorregut de 18,1 i un últim d'11,7 quilòmetres, que és el de la marxa. Cal recordar que la cursa reina té una altitud màxima de 940 metres i un desnivell positiu de 1.697. Les inscripcions, que van amb molt bon ritme, es tancaran un cop s'hagi arribat als 480 inscrits entre les 3 modalitats de cursa i marxa, o aquest proper 20 de gener a les 12 de la nit. Diumenge passat ja s'havien superat els 325 inscrits i el miler de likes a Facebook. La cursa del Pastisset té també un marcat caràcter solidari, De fet, i a través de la iniciativa, lo Pastisset Solidari a Benifallet s'ha constituït la secció local de la Lliga contra el Càncer que presidix Mercè Lleixà. Tal com destaca el director de la cursa, Joan Carles Comas, el càncer és un dels principals problemes de salut a la nostra societat. Sovint es tracta d'una malaltia amb un elevat impacte emocional associat i que precisa de tractaments agressius en els quals el suport és imprescindible. És per això que, per segon any consecutiu, la cara solidària de la cursa del Pastisset Solidari emprèn una iniciativa per recaptar fons per a la Lliga contra el Càncer de les Terres de l'Ebre i Tarragona. Aquesta associació, sense ànim de lucre, proporciona ajuda als pacients oncològics i famílies des d'una vessant més social. Així, tothom que vulgui participar durant el dia de la cursa tindrà l'oportunitat d'adquirir un pastisset molt especial fet a mà amb una sorpresa inclosa gentilesa del restaurant Les Moles d'Ulldecona. Enguany, així mateix, i per als més agosarats, la cursa participa en la iniciativa RetroTrail amb un donatiu destinat a la Lliga contra el Càncer si se supera un repte relacionat amb la cursa del pastisset. Una altra de les propostes del Pastisset Solidari és la recollida de roba i tot tipus de material esportiu que anirà a parar a Esport Solidari Internacional. Es tracta d'una entitat que centra el seu àmbit de treball en els col·lectius més desafavorits de Catalunya i dels països en vies de desenvolupament per a que puguen gaudir de la pràctica saludable de l'exercici físic, tal com recomana l'Organització Mundial de la Salut. El dia de la cursa hi haurà un punt senyalitzat en el qual es podran fer les aportacions i també està previst que es pugui recollir a l'escola i a l'Ajuntament de Benifallet durant tota aquesta setmana. Finalment, destacar que durant tot el matí de la cursa, de diumenge que ve, hi haurà activitats i inflables per als més petits a la pista d'estiu, que és el lloc de sortida i arribada de la cursa. La setena cursa del Pastisset de Benifallet l'organitza l'associació Fent Sendera i compta amb la col·laboració de l'Ajuntament de Benifallet i de l'Associació de Dones Meravelles, que són les encarregades de cuinar el recapte amb què s'obsequia tots els participants. Una cursa, la del Pastisset, que ha superat ja la xifra del centenar de voluntaris.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
El que dèiem, les temperatures han quedat una miqueta més baixes gairebé a tot arreu, però sobretot s'ha notat aquest descens del termòmetre respecte ahir cap al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Ahir tenien aquest vent de mestral, mantenien les temperatures més altes, avui 2 graus sota zero de mínima a Vinebre, 1 grau negatiu a l'Espluga de Francolí, però també valors baixos en Posta, 4 graus de mínima, 4 graus a l'Ametlla de Mar, fred, glaçades cap a l'interior, 4 sota zero a Gurb, 3 de negatius a Castellà de Nuc, també aquests 8 sota zero avui a la cota 2.500, per tant, matí, fred d'hivern, temperatures baixes a primeres hores, però poques novetats pel que fa a la situació meteorològica. Aniran arribant bandes de núvols alts i prims, com fan ara mateix. Núvols una miqueta més gruixuts cap al Pirineu, però força estones de sol i la veritat és que ni pluja ni neu almenys uns quants dies més. Núvols més gruixuts cap al Pirineu i Prepirineu de Lleida, amb algunes boires en aquest sector, alguns núvols prims poc importants, per tant, un matí tranquil, estable, i més o menys tindríem aquesta mateixa situació de cara a la tarda, amb estones de sol, amb algun núvol prim, amb núvols una miqueta més gruixuts cap al Pirineu, però sense precipitació, i temperatures més o menys com ahir. Poden pujar una miqueta a la costa amb aquest vent de garbí, temperatures entre 14 i 15 graus, cap a l'interior, doncs, una miqueta més baixes. Situació també d'estabilitat, amb més núvols cap al País Valencià i Balears, temperatures que també al migdia se situaran entorn als valors més alts, als 14, 15, 16 graus i fred a primera hora del matí. I aquesta situació, doncs, que les temperatures poc a poc aniran tirant cap amunt. Veiem aquest mapa de 850 hectopascals a 1.500 metres d'alçada i veiem que dijous, divendres, cada cop aquest color verd, per tant, aquestes temperatures més càlides van apretant, aquest anticicló va apretant l'aire fred i se situa més cap al Mediterrani més oriental. De cara als propers dies, el que dèiem, sol, algunes boires que poden ser un pèl persistents a ponent de cara a dijous, divendres, però amb unes temperatures que al cap de setmana, al migdia, doncs voldran tirar cap amunt.
Un dia més, mirant cap al cel, fent una ullada, dedicant també un raconet del nostre temps a l'actualitat meteorològica, arribem així a l'acabament de l'informatiu, a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre d'avui dimecres, 20 de gener. Temps d'informació, temps d'actualitat, presentat, coordinat per qui us parla, Domènec Ramal, i elaborat amb la participació dels serveis informatius de les municipals de les Terres de l'Ebre. Demà hi tornem. Fins llavors. Feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.